Sovint penso que la història de la fruita prohibida era un bon guió, però mal aprofitat. Suggereixo una versió ampliada, un pèl més irònica i molt més malintencionada. Arcadi Vilert, inquietant-se.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Un llibre té tantes lectures com lectors. L'edat, el bagatge cultural o els interessos d'aquests lectors són alguns dels elements que entren en joc a l'hora de viure d'una manera o d'una altra una novel·la. Per això és tan interessant compartir visions i des d'aquí sempre ho hem defensat. Avui posarem sobre la taula amb la novel·la Herba Negra de Ricard Ruiz Garzón i Salvador Massip. Ricard Ruiz precisament serà als estudis de Ràdio Sabadell i respondrà les nostres preguntes i les dels joves del Club de Lectura de la Siesta de la llibreria Macondo, conduït per Carme Ferrer i Sarai Carrasco, les nostres expertes en gènere fantàstic per joves. Avui també descobrirem el programa de la nova edició de la Fira del Còmic de Girona, el Girocòmic. Parlarem de videojocs inspirats en El Hobbit de Tolkien i us recomanarem una de les sèries de gènere de més qualitat que es poden veure ara mateix i que no us podeu perdre, El Conte de la Serventa. Comencem el cinquè quimèric de la tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
El Saló del Còmic de Girona, el Girocòmic, torna a aquest pont del 12 d'octubre presentant una tercera edició amb més espai i amb una oferta ampliada. Fins al diumenge 14 d'octubre, expositors i activitats estaran obertes a les carpes del Parc de la Devesa. En parlem precisament amb un dels seus organitzadors, l'Eric Cano Maeso, més conegut com a Eric Windrunner. Benvingut, Eric, gràcies per atendre la trucada del Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com dèiem, s'ha ampliat el nombre d'expositors, que són molt diversos, des d'escoles, llibreries, editorials, gimnasos, botigues especialitzades. Sou el saló amb més oferta, més variada, amb més diversitat?
A Girona estic completament segur que sí, ja que som els impulsors en tot aquest mundillo que seria més friki, que Girona no s'ha portat gaire bé mai, i ara nosaltres l'estem començant a portar, i sembla que té molta tirada i ens agrada moltíssim.
Això està bé, hem d'ampliar aquest món i fer efecte crida, no?, perquè vinguin tant de Girona com dels voltants.
Sí, de fet, en aquesta edició ens hem trobat que darrere un post d'Instagram que es va fer fa un parell de dies, més o menys, que ve molta gent de diferents llocs de Catalunya sencera. Hi havia, per exemple, una persona que venia, si no recordo malament, de Puigcerdà, una altra d'Andorra, gent de Lleida, de Tarragona... La gent es comença a moure.
Algú de Barcelona també, o és difícil treure'ls d'allà?
No, de Barcelona realment... poc a poc anem aconseguint de treure-vos d'allà, vosaltres encara, però els de Barcelona centre té un idol que costa.
És que nosaltres no ens considerem pixapins, llavors encara agafem el cotxe.
No, agafar el tren, no, el regional, cago en nena.
No, això ja costa més.
Sí.
Enguany arribeu al centenar d'activitats. Quines són les que més destacaríeu i les que acostumen a tindre més èxit?
Això depèn, també. Hi ha l'àmbit sempre de... Jo, per exemple, soc l'organitzador del cosplay. Òbviament, jo tiro també per casa meva. El tema de cosplay és molt vistós. Després tenim les actuacions de ball d'idols. També hi ha alguna altra que... una exposició, per exemple, d'arts marcials, de coses d'aquest estil ja més tirant asiàtic, juntament també amb les xerrades, per exemple, del Lagi, que és un youtuber molt famós de crítica de còmic. Hi ha... El Girocòmic és una cosa bona que té, és que és molt variat. Tenim de còmic, tenim de videojocs, tenim d'un piló de coses... I és el que volem, tenir una varietat que pugui atraure tots els públics.
Precisament heu ampliat l'àrea de videojocs i de jocs de taula. És petició dels mateixos visitants o és una altra expressió del mateix món del còmic?
És una expressió, vulguis o no, d'aquest món, com bé he dit abans, així més tirant a comúment dir el friquisme, entre cometes, que tot ho acaba englobant. Sempre hi ha videojocs amb un àmbit més de còmic, videojocs més normals, però és ja l'àmbit aquest més friqui.
I interrelacionar coses també? Videojocs basats en còmics, còmics basats en videojocs...
Sí, de fet, alguna estrena, per exemple, darrere, com per exemple el videojoc de Spider-Man, que ha fet molt de furor últimament aquesta darrera setmana, ens demostra realment que tot aquest món està molt entrelligat entre si.
Entre les diferents exposicions ens ha creat l'atenció dues, en teniu més de dues, que quedi clar, sobre temes bastant coneguts. La primera és Gols de tinta, que parla dels 120 anys de futbol català a través de diferents il·lustracions. Ha estat difícil trobar tot aquest material, que parlem de 120 anys, parlem d'arribar al segle XIX. I hi ha alguna obra que destaqui en particular?
Jo ara mateix no et sabria dir del tot, més que res, perquè no sóc d'aquest aspecte. No, no és que m'agradi gaire el futbol així, dit entre confiança.
Però ara teniu el Girona primera.
Sí, bueno, jo com a estudiant no és que ens agradi gaire, però no, és broma. Realment, el Girona, ja us ho explicaré, si voleu, però tenim un parell de problemes amb el tema pàrquing.
Ah,
sí, això ja passa.
Es podia sospitar, això?
Hi ha certs cinemes que estan a prop de ser equip de primera divisió que t'avisen ja amb antelació quan hi ha partit perquè vagis preparant-te pel pàrquing.
Bueno, això d'antelació ho podem discutir.
Això en parlarem el cap de setmana quan vinguem al Girocòmic.
Sí, ja us ho explicaria de primera mà.
I tant. També deia l'Alfons que ens han cridat d'atenció dues exposicions. N'hi ha una altra que és dedicada a Jordi Benet, que és alguna de les obres més destacades de la seva trajectòria, ja Torpedo i Clara de Noche, sí. I caracteritzat per emprar blanc i negre. Què hi trobaran els seus fans en aquesta exposició?
Sobretot hi haurà el seu recorregut com a tota la seva obra en general, juntament amb el que es fa a la xerrada i tota la pesca.
Mm-hmm. I també va orientat només als fans o també per les persones que no coneixen aquesta figura, doncs és una bona introducció al que és la seva trajectòria?
És una molt bona introducció, més que res, perquè tenim això, el que vosaltres heu dit, a l'exposició. Una persona que no conegui massa, per exemple, conec les cosetes, per exemple, de que el meu pare m'ha ensenyat de petit i tal. Però clar, jo, per exemple, no sóc un fan molt... No, més Torpedo.
Et volia parar la trampa, eh?
No, ja et dic, no, que potser era més Torpedo. Que diguem que de petit no és una cosa gaire maca per... Bueno, és qüestionable.
Sí, diguem-ho així.
Però bueno, és divertit.
I una altra cosa que podrem fer al Girocòmic és venir a menjar, no?
Sí, de fet, aquest any, no sé si ho sabíeu de l'anterior, però la Fira del Còmic de Girona sempre estava lligada al que era el Firatàs, la famosa mostra de menjar culinari de tot tipus. Aquest any, per raons d'obres i tal, no es pot realitzar juntament. Per tant, al Girocòmic tindrem un espai només reservat pel menjar i serà sobretot d'àmbit de menjar tradicional japonès.
Ah, de tot?
Amb tot tipus. De fet, ja les botigues també s'han posat en comú. I tindrem des de postres, des de els típics gelats que són així amb siropes, també tindrem menjars de tot tipus, calents, fred, hi haurà una diversitat molt grossa.
Jo recordo l'any passat que s'hi va menjar molt bé el Girocòmic, suposo que es manté aquesta tendència.
Ara... Bueno, aquest any serà millor, ja que l'any passat sí que hi havia el bar que encarregava de l'esbarjo, que era així tot tirant així caracteritzat a friquisme i tal, i era molt divertit, i sobre el menjar era realment bo. Però aquest any tindrem encara més diversitat per tots els públics i per tota la gent que vulgui provar coses noves.
I fins i tot veurem la famosa cerimònia del te, no?
Sí, de fet, justament està al costat de l'escenari hi ara un espai reservat això, la cerimònia del te.
Mm-hmm.
Es fa a 5 en punt la cerimònia del te o això és una tradició més anglesa?
És una tradició que potser al Japó diguem que és els que s'enfadaran.
Enguany s'atorguen els Premis Girocòmic a Josep Antoni Poch per la seva trajectòria i el Premi Autor Girocòmic a Carlos Pacheco.
Sí.
Pels que no els coneixen encara, què podem dir d'aquest parell d'autors?
Que realment són molt ponents en el món. Et dic, com una persona que no sóc gaire de còmic, els conec. I ja és dir, per exemple, bueno, sobretot en Pacheco, som un Superman, té una trajectòria molt grossa i crec que és un honor tenir-los al Girocòmic.
I podrà venir a recollir el premi, també, no?
Sí, en teoria sí. Crec que sí.
Mm-hmm.
Sí, de fet, crec que ara em fas dubtar si és el diumenge o el dissabte, però té una xerrada i una sessió de firmes.
Molt bé, ens ho apuntem, prenem nota. I d'altra banda, també volíem parlar del cartell, perquè, com anteriorment, torna a estar creat per un gironí, l'il·lustrador Rafater.
El senyor Rafater.
Sí, que també treballa al mercat americà i japonès. Podríem dir que hi ha bona salut a la creació del còmic a Girona?
Home, vulguis o no, el cartell aquest any, sí, et diré que vam penjar a la Universitat de Girona una mitja d'uns 30 cartells i en queden uns 10 perquè la gent els endú a casa.
Per poder-los tenir, no? Col·leccionar.
Sí, un me la vaig endur jo, però sí.
El Rafati el firmarà, els cartells robats?
No ho crec, potser el meu, però no ho sé.
El que robem nosaltres tampoc, o...?
Bueno, podem fer una excepció, va.
En parlarem, no, també?
Sí, per què no?
També heu ampliat en forament i metres quadrats, i tot i així manteniu el preu de l'entrada de l'any passat, que sí, tot s'hi ha dit, és molt econòmic, 6 euros per un dia i 10 euros els 3 dies.
Els 3 dies, realment, si tens temps, tens el cap de setmana aprofitant-lo, és altament recomanable de venir els 3 dies, vulguis o no. Només de venir 2 dies ja et surt a compte l'entrada. Sí, imagina't, sí, sí, si vens 3.
És una bona forma de considerar un reclam per la gent que ve una miqueta de més lluny.
Sí, més que, bueno, de fet, s'han organitzat grups de Barcelona, sobretot amb el tema dels grups de ball d'Idols i pel concurs de cosplay, que venen a passar el cap de setmana. I juntament amb altres famílies per passar un cap de setmana per visitar Girona i a la vegada assistir al Girocòmic. És un doble reclam.
Clar, perquè així, doncs, Girona sí que té molt per veure, no? També, a diferència que d'altres punts de Catalunya que sí que fan salons, no?
Bueno, més que res, aviam, per exemple, Barcelona, òbviament és Barcelona i és molt gran, però, per exemple, com altres casos, com per exemple l'Expo Taco, a Tarragona no hi ha gaire cosa a veure. Mm. Vull dir, és diferent.
Girona
per
és
tant...
millor.
Esteu al costat del parc de la Devesa, al costat, a dins...
No, al costat no, a dins.
A dins.
Estem a dins de la Devesa. Els veïns de Salvem la Devesa no estan gaire contents, però sí.
Doncs, Eric, ens apuntem tot el programa que acabem de
Perfecte.
Repassar i ens veiem aquest cap de setmana al Girocòmic. Moltes gràcies per atendre aquí, Eric.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. El fantàstic pels joves.
El Club de Lectura Juvenil de la Siesta, de la llibreria Macondo, dedica aquest any la seva temporada al gènere fantàstic, en honor a aquest programa, el Quimèric. La Carme Ferrer i la Sarai Carrasco, que cada mes ens acosten la secció del Fantàstic pels joves, ens parlaran de les diferents lectures que estan fent en aquest club, així com les opinions dels seus participants. Avui parlem d'Herba Negra, una novel·la apocalíptica sobre una suposada invasió d'una planta mutant que té efectes importants, per dir-ho així, en les persones. Però sembla que la invasió no ha estat natural, sinó provocada per part d'una banda des d'un laboratori. I tot plegat ho descobreixen un grup de joves. Avui trenquem el format habitual de la secció i tenim a l'estudi el coautor d'aquesta novel·la, el Ricard Ruiz Garzón, que va publicar-la fa 2 anys juntament amb en Salvador Massip i van guanyar el premi Ramon Muntaner. Ricard Ruiz, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies, encantat de ser aquí en la primera ocasió en què us saludo com a bellesà un altre cop.
Exacte,
ara, una
ara el tenim aquí, eh?
Ja. Bona,
gràcies.
Però no t'hem convidat per això, que consti que acceptem gent de tota Catalunya. Avui respondràs les nostres preguntes, però també les dels joves de la Siesta. No sé si estàs preparat,
ara
has vingut concentrat.
Ara m'ha fet por, això.
Abans, però, sentim la Carme Ferrer, que ens ha explicat per què considera que Herba Negra és una bona novel·la perquè la llegeixin i la comentin els joves.
Doncs de tant en tant, treballar la ciència-ficció amb joves dona molt de joc. Perquè, bueno, els personatges, les situacions tenen aquesta altra importància de la versemblança. És aquella pregunta típica que els nois sempre fan de però això pot arribar a passar? Herba Negra, a més té la dificultat afegida d'haver-se escrit entre dues persones i això estem segures que molt material científic. L'única cosa que a la sessió d'avui han comentat que s'ha trobat a faltar, en tot cas, és poder desenvolupar una mica més les relacions entre els protagonistes i descobrir temes que s'entreveuen però que no queden clars del tot. En general, hem gaudit d'una sessió molt rica sobre bioterrorisme a casa nostra.
En Ricard feia cares quan la Carme anava parlant. És dificultós o no escriure a quatre mans? Perquè és un dels temes que destacava la Carme Ferrer.
Jo ho he fet ja 3 o 4 vegades, fins i tot amb la meva parella, i en alguns casos repetiria i en altres mai de la vida.
Tant, depèn molt de qui posis,
depèn,
no?
Depèn de qui. Amb el Salvador Massip és un plaer, perquè és un grandíssim professional, d'aquells que fa ràbia, perquè sempre entrega quan toca i fins i tot abans. Dius, em has d'entregar d'aquí 15 dies, i els 16 dies, ja ho tinc. I jo, mare de Déu.
Però això no es fa. No,
no es fa, és molt, et fa sentir molt malament.
Posant
a tu,
pressió, no?
Sí, però la veritat és que ja estem fent el segon llibre i vam fer un pel mig que el vam aparcar per diferents motius, o sigui que hi haurà Salvador Massip i Ricard Ruiz, o això que ens hem inventat com a Massip Garzón, que és un
que sona molt bé.
Jo crec que sí, hi ha molta gent que deu pensar que és millor el Massip Garzón que el Ricard Ruiz o el Salvador Massip. Per tant, aquesta suma jo crec que la farem més vegades i no ens és gens difícil, ens entenem molt bé. Ara, segons qui agafis exercicis de coautor, si ha de ser complicat, m'imagino que hi ha casos i casos. Jo mateix en tinc un de boníssim, un de horrorós i un d'intermig.
Hi ha una mica de tot.
Una mica de tot.
I com és això d'escriure a quatre mans?
Doncs fixa't que en el 90% de les coses que consumim habitualment, tot està fet en equip, des de les pel·lícules fins a un programa de ràdio, fins a les sèries, fins a allò de l'escriptor a la Torre d'Ivori que no pot ser influenciat per ningú. Jo crec que ja ha passat una mica de no de moda, sinó que no tenia gaire sentit. Això potser en el segle XVIII doncs era molt pertinent, però ara mateix, si ajuntant-te amb algú millores el resultat final, quin és el problema? Doncs entre dos, i el Salva Massip, que ho ha fet amb 4 i 6 i 8 i 10 mans. Va fer una novel·la amb 10 mans.
Que difícil, això.
Això deu ser més complicat. Però vaja, és simplement treballar en equip.
Tu ets un gran coneixedor del gènere, un dels experts del gènere que tenim aquí a Catalunya. Podríem dir que la ciència-ficció és un bon gènere per arribar als joves? O és un públic més exigent? Que, no sé, com planteges una novel·la pel públic juvenil?
Jo el que plantejo és que és una bona opció, però no perquè sigui bo pels joves, sinó perquè els joves no tenen els prejudicis que tenen molts adults respecte al gènere, no? I per tant, com no tenen aquests prejudicis, i cada vegada menys, perquè són la generació Netflix, la generació dels videojocs, la generació que consumeix constantment gènere fantàstic sense adonar-se'n, doncs la ciència-ficció és un vehicle perfecte per ells, que són moderns i estan preparats per pensar una societat que està canviant contínuament. El que és un retard d'avui en dia és llegir només realisme històric, perquè la societat està canviant d'una manera que no pots fixar només en els patrons del passat, no?
Ara el realisme és cyberpunk.
Gairebé. O distopia.
Sí,
segons.
També.
S'hauria d'incloure també doncs, aquest tipus de gènere als instituts, no? A les escoles. No sé si Herba Negra hi ha arribat, perquè és un perfil de novel·la que podria donar-se molt bé per tractar molts temes diferents, a part de l'àmbit literari.
Ho hem fet xerrades a instituts, tinc xerrades previstes, tot i que ja fa 2 anys per aquest curs escolar i per anar als instituts, i jo crec que cada vegada més s'ha fet, però que en realitat s'ha fet sempre. Estem a l'any Pererolo i el mecanoscrit del segon origen ha estat lectura obligatòria durant molt de temps i molta gent ho vam llegir a l'escola. Jo recordo que un dels primers llibres que vaig llegir a l'escola era L'esquelet de la balena, que era una distopia.
Un per gran tant, llibre del David Cirici.
Justa, que va guanyar també el Muntaner, sí. I després el va tornar a guanyar amb la segona part, sí, d'aquest llibre. No? Per tant, jo crec que és un vehicle perfecte, o el Trajecte Final, o hi ha moltes obres de ciència-ficció que els joves els hi entren molt bé. És una molt bona opció, fins i tot jo diria que és una opció necessària.
Seguint el fil de que els joves troben a faltar a Herba Negra, us hauria agradat fer una versió més extensa de la novel·la? Està limitada per qüestions del premi, potser? O quan la veu escriure ja veu entrar en més detalls del que podria donar-se del públic més jove?
Mira, jo vaig a fer 2 confessions aquí ara, perquè sou vosaltres, eh? Si no, no les faria.
Apaguem els micros?
La primera, no, perquè si no, no té gràcia. La primera és que vam escriure la novel·la tal com ens va sortir. Quan la vam acabar vam dir, què fem amb això? I vam dir, mira, la podem presentar al Premi Juvenil. Ai, però si tenen 20 anys. És igual, li traiem 3 anys. I li vam treure 3 anys als personatges i vam fer, però, 2 retocs. Ja està, la novel·la és tal com estava i no estava pensada com a juvenil. De fet, molta gent diu que és un crossover o és una novel·la tant per joves com per adults. Sí. És a dir, que no vam pensar en cap moment ni en el premi, ni en el format, ni en la idea de juvenil, que és un gènere que jo no sé si existeix, si no és un invent de la indústria editorial. L'infantil, evidentment, existeix, però el juvenil, els joves poden llegir adult, menys adult, crossover, poden llegir de tot, no? No estic ara carregant-me el juvenil, que òbviament el practico i m'encanta, i amb la AELC, amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, estem preparant un congrés de literatura infantil i juvenil pel desembre, és a dir, que hi apostem i m'encanta, no? Però no trobo que el juvenil hagi de tenir unes característiques com molt especials. El César Mallorquí va guanyar un premi nacional amb una novel·la que desbordava l'extensió del premi EDB que va guanyar, i en canvi ho va fer, no? Jo en aquest cas amb l'Herba Negra no recordo haver fet res especial perquè fos juvenil, i sobre aquest comentari de la gent de dir, dels lectors molt respectable, de dir que han trobat coses a faltar, jo ho anava sentint i anava pensant, clar, perquè és literatura, perquè tu has de posar una part teva. Si ho expliques tot, llavors ja és televisió. Perdó.
Potser el que és més juvenil és la relació, no?, entre els personatges. Per exemple, l'Eli, el company de pis, és el caràcter que té, no? És molt, molt d'adolescent o nou jove, no? Diguéssim. No?
Sí, però en canvi molta gent ens ha dit, escolta'm, que aquí hi ha dues relacions sexuals explícites, dos actes sexuals, que això normalment en juvenil no hi és.
Això
no?
És veritat.
I, home, no sé què volen dir amb la idea aquesta d'aprofundir en les relacions, però aprofundim fins al punt d'haver-hi actes sexuals com ha de ser, cosa que no passa en general en molta literatura juvenil i infantil, perquè bàsicament les editorials que dominen el panorama en català i en castellà pertanyen a entitats religioses i, per tant, el sexe té menys espai del que tindria de forma natural perquè els joves practiquen sexe.
Bueno, sí, clar, és que l'ensenyament ja és els donen educació sexual. Després no els hi podem prohibir allò on han prohibit i després només van a buscar les coses que estan prohibides.
No, és al revés, els deixem en mans només del porno d'internet, que és una greu irresponsabilitat. Donem-li literatura que parli de les coses que els interessen i pensem que no els interessa el sexe. Clar que els interessa.
I en una època que tenen mòbils tots, clar, és un perill.
I teníeu clar què era el que volíeu explicar quan vau començar? O teníeu clar l'inici i el final i la història us ha vingut donant? O fins i tot no sabíeu com acabava i la història us hi ha portat?
Nosaltres, quan treballes a quatre mans, has de fer una mica de planificació, perquè si no pots estar 10 anys fent-ho. I per tant, sabíem al principi, sabíem la trama, som escriptors de mapa. Teníem un final, no ens va agradar el final, i al final sí que el vam debatre molt i vam canviar-lo moltes vegades. I al final vam optar per aquesta solució, que va ser com una mica el consens al qual vam arribar, i moltíssima gent diu, ah, com ho heu preparat per la segona part? Ni volem fer segona part, ni està previst fer segona part, ni al final era aquest pensant en la segona part, sinó el que vam arribar de consens.
De fet, un dels joves que està al club de lectura ha fet una pregunta en referència al final.
Hola, el meu nom és Oriol i la meva pregunta és per què has fet aquest final obert quan podies haver fet un tancat que, des del meu punt de vista, quedaria molt millor.
Què?
Doncs això va a gustos. Hi ha gent que li agrada els finals tancats i gent que li agrada els finals oberts. Nosaltres ens agrada molt la idea cortazariana una mica de el relat el completa el lector. I per tant vam preferir deixar-lo obert perquè a més té més d'una interpretació, no? Hi ha una molt clara, però hi ha altres coses que són obertes. I aquesta segona part que se l'inventi la gent. No sé, algun dia igual la farem, eh? No
o
està previst.
Us la fan els fans, no?
Si fan un fanfiction, nosaltres encantats. Arbeta vermella o Orba com vulgui. Que li posin.
Pot donar bastantes alternatives, sí. Crec jo, bastantes sortides.
Ara estàs pensant malament, eh? Això no ho has de fer.
Molt, molt malament, jo soc molt mal pensada. Però bé, posem aquí, aparquem el tema.
Aquí ho deixem.
I parlem d'estil, perquè és una qüestió que també preocupa els participants de la siesta.
Hola, sóc l'Anna i la meva pregunta era per què utilitzes el present com a temps verbal per escriure aquesta obra en concret.
Doncs mira, és una molt bona pregunta perquè nosaltres, el Salva parlo per ell, perquè no hi és, però ens preocupa molt dues coses. Una, qui explica la història, el punt de vista. Jo no sé escriure, si no sé qui és el narrador, des d'on explica i quina relació té amb la història. És una de les decisions tècniques més difícils en qualsevol projecte. I aquí vam tenir clar que volíem que hi haguessin dos narradors, un del qual sapiguéssim tot, que és la protagonista femenina, de la qual coneixem els pensaments i les reaccions, i un altre que fos misteriós, enigmàtic i atractiu, se suposa, perquè no sabem res. És el personatge, no de l'Eli, sinó del Salva, que fa coses rares i tu no saps si té un motiu per fer-les o no, perquè no coneixes el seu interior. És un narrador càmera que ho fa des de fora. No? Dintre d'això, volíem que hi hagués molt moviment, hi ha moltes baralles, hi ha molta acció, hi ha violència, hi ha sexe. Volíem que fos un llibre d'aquells de no parar de llegir, si pot ser. No? I en aquest sentit, el present és molt més dinàmic que fer-ho en passat. El passat és una convenció que funciona molt bé, però al present li dona una immediatesa on està passant això ara, no?
I més el fet del com és el passat en català, que ja, clar, és molt,
és
molt menys creatiu que en castellà, no?
Jo crec que he vist moltes novel·les que en català estan escrites en present, suposo que és per això, per evitar el perifràstic. Es pot utilitzar un pretèrit perfect, però queda però estrany.
Llavors queda molt, molt antic, fins i tot.
A mi sí, m'agrada.
Sí, però és l'has de saber utilitzar, eh? Hi ha alguns no sé, alguns indefinits i alguns que queden una mica estranyets, eh?
Sí.
Queda molt
però
de Tolkien.
Exacte, just la traducció de Tolkien,
però si
que és molt bona
persona. Poses un vaser o alguna cosa així, tampoc passa res.
No, el problema és que vas posant va i al final dius va amb ve alta i acabat en H.
Més preguntes d'estil.
Hola, sóc Iker. La meva pregunta és per què heu decidit fer el llibre en tercera persona i no en primera?
Doncs aquesta sí que, com deia, com el punt de vista ens interessa molt, és una, un debat que vam tenir molta estona. Per diferenciar els dos narradors, va ser una de les opcions que vam voler posar. Però ens agradava més la idea que la protagonista femenina no tingués una veu en primera persona, perquè s'havia d'enamorar. I si s'enamora i és en primera persona, pot ser una mica...
Sí,
una mica plasta, saps? I llavors vam dir, no, una miqueta de distància.
És una mica Crepúsculo, no? Llavors també que...
Mira, és una molt bona comparativa possible. No volíem que fos Crepúsculo. I després, en el cas d'ell, en primera persona no pot ser enigmàtic, perquè saps si s'ho està creient o no, si s'ho està inventant, si és boig o no és boig, i per tant no era una opció possible. Però
de
vam posar els diaris, el diari de l'Eli, que és una mena de primera persona. El que passa que, com és un diari molt informatiu i molt friqui, ell surt poc, però
blog.
És un diari en primera persona, que és un blog, exacte.
A un dels punts més forts del llibre és la versemblança dels personatges. En què pensau quan els veu dissenyar? En teniu algun de preferit?
Nosaltres ens agrada molt treballar els personatges, perquè sense els personatges no et creus la història. Tu pots tenir la millor història del món, que si els personatges no t'interessen, la història t'és igual. Si estàs pensant sobreviure, s'enamorarà, li farà un petó, aconseguirà salvar el món. Si no t'importen ells, no t'importa cap d'aquestes qüestions. No? No teníem models, fins i tot el Salva es diu Salva per molts motius que tenen a veure amb les lectures bíbliques que hi ha de la novel·la, però clar, el meu coautor es diu Salva, Salvador Massip, i vam dir, no li podem posar Salva. Al final vam dir que sí, però aquesta és l'única cosa que té en comú aquest Salva amb el Salva, tot i que jo he de dir que em vaig inspirar una mica amb el fet de que es rapés el cap, perquè no li sortís la herba en el cos, en el fet de que el Salva doncs porta el cap rapat des de fa moltíssims anys, no?
Però no ho havíem associat, els lectors, no?
No? Bé. No. Però és igual, tot és ficció, fins i tot les sobrescobertes. A la foto, si vosaltres gireu a la solapa, veureu una foto on jo tinc el cap 6 vegades més gran que el Salvador Massip, i a la realitat només el tinc 2 o 3 vegades més gran.
Ostres, no m'hi vaig fixar.
És terrible,
ara
aquella fotografia.
Recuperar.
Busqueu-la, i ell sembla, pobre, un pinhead d'aquells de frics, i jo semblo un cap molt més
potser
gran.
Potser hauríeu hagut de fer una fusió de les dues cares, ja que heu fet aquest
nom
postís.
La foto era maca,
no?
La foto era maca. Per cert, teniu uns cascos que m'he carregat aquests amb el cap tan gran. No, és...
El tècnic s'estava aixecant ja, a l'altre costat de la peixera. Doncs, altres preguntes de personatges, en aquest cas, dels participants de la siesta.
Hola, sóc l'Alba. M'agradaria preguntar per què cada capítol té el nom d'un personatge si no es centra només en ell. És a dir, per exemple, un capítol es pot dir Salva, però comença parlant d'ell i després parla igualment en tercera persona de la resta de personatges.
Ara està fent memòria.
Sí, no, de fet el tema de posar els noms és simplement per facilitar l'alternança, tot i que és bastant clara. I el tema de que en realitat parlin d'altres personatges és que l'important no és de qui parlin, sinó on està el punt de vista. I el punt de vista és del Salva en els capítols del Salva i és de l'Eva en els capítols de l'Eva. Per tant, no podia ser d'una altra manera. Sí que és cert que podíem no haver posat el nom, però en realitat era una forma de facilitar, doncs, simplement que sabessis des del principi qui està parlant.
La ubicació, no?, una mica, sí. Posar-ho fàcil.
Sí, però vaja, igual no era necessari, Jo crec que se seguia bé. A vegades poses coses pensant, va, i que hi haurà gent que no ho segueixi. Els lectors sempre són més intel·ligents del que sembla.
I prou intel·ligents per captar referències, metareferències, com per exemple l'any de la plaga de Mar Pastor, que al final hi ha un moment que sí que ho dieu explícitament, però és que quan ho dieu potser ja fa 30 pàgines que els que l'hem llegit pensem, això és l'any de la plaga.
Jo volia fins i tot fer una picada d'ull més gran, però el Salva deia, no, així, una mica menys, una mica menys. I al final era tan menys que dic, no, jo ho vull posar, no? Home, és un referent obligat, igual que n'hi ha d'altres al dia dels tífids o coses així, perquè clar, quan escrius sobre un tema del qual han escrit altres, com el Mar Pastor, situant-ho a Barcelona, a més que tenim la pel·lícula aquí a tocar, sí, de l'any de la plaga, doncs ens agradava, perquè és amic, perquè ens agrada el que fa i perquè doncs la gent sapigués que ho havíem tingut en compte, ens agradava fer la picada d'ull.
I posar-ho explícit també és una guia perquè els joves que estan llegint aquest llibre i no coneixen el Mar Pastor diguin, ai, vaig a mirar a veure com què tal aquest llibre.
Això és com el Genius de l'Spotify, que diu, si t'ha agradat això, t'agradarà això altre. Doncs a mi m'agrada els llibres que tenen aquesta opció, no? Estàs llegint, tu t'agrada, et menciona una altra cosa, segurament t'agradarà, no?
I a l'editorial no li molesta?
I per què l'ha de molestar, l'editorial?
No ho sé. coses molt rares, les editorials.
Les editorials el que els interessa és que la gent llegeixi i compri llibres. I, per tant, si tu fas que hi hagi un lector que compri un altre llibre, alguna vegada serà de la teva editorial, una altra vegada serà de la competència, però segurament després en seguirà comprant. L'important és que en comprin i en llegeixin, i no que si és dels meus o no és dels meus.
Ja per últim, preguntar-te, comentaves que has passat per instituts, que has pogut parlar amb els joves que han llegit Herba Negra. Què és el que més t'ha impactat d'aquesta xerrada? Si hi ha la típica anècdota que no us esperàveu per res i que heu sortit d'allà pensant, ostres, aquí m'han enganxat.
Home, jo recordo un cas, no direm exactament on,
que no es donin
ni exactament qui, per si ens estiguessin sentint, però allò que la professora diu en començar, oh, ens ha agradat molt, està molt bé el llibre, tal. Però us heu passat, aquestes escenes de sexe, clar, hi ha alumnes que sí, però hi ha d'altres que no estan encara preparats per això, i quan la professora va marxar, els alumnes, oh, el que més ens ha agradat és l'escena de sexe, no sé què. I per tant, aquest contrast ens va fer molta gràcia, no? Això passa més vegades de les que es pensarien els pares i els professors.
Sí, es queixen, però més de les escenes de sexe que de les de violència.
Això, però és que les de violència
estan
les tenim als telenotícies,
no?
Sí. A cada moment, vull dir que això
que també n'hi ha, en el llibre, i no poques.
Sí, hi ha unes quantes baralles, això al Salva que li agraden molt les escenes d'acció, però jo deia, no, baixa, i no, que això està bé, això xuta, això funciona. Això és la moral absurda dels Estats Units, aquesta de que no es pot ensenyar un pit per televisió, però pots anar tallant caps que no hi ha cap problema, no? Realment no es mesura de la mateixa manera una cosa que l'altra.
I heu après en aquests dos anys i també amb aquest intercanvi amb els joves qüestions a tenir en compte en els següents llibres en què esteu treballant?
Sí, per exemple, si el final és obert o tancat, o si és la segona part o no és la segona part, nosaltres no ho vam veure i la gent pensava que hi havia una segona part. I una cosa que m'ha après molt, que és el fet de sorprendre. Hi ha alguns moments de la novel·la que ens vam arronsar una miqueta dient, no ens passem, i en canvi a la gent li agrada que la sorprenguis, perquè consumim molta ficció i ja estem acostumats i avesats a més coses de les que sembla, i per tant el factor sorpresa, la novel·la que estem escrivint ara, hi ha moltes sorpreses.
Sí? Quan la tindrem, quan la podrem llegir?
Doncs en uns mesos, nosaltres l'acabem a finals d'any, i llavors hi haurà aquest simpàtic recorregut de veure d'on surt i què fem amb ella i tot això, però en principi al llarg del 2019, màxim principis del 2020 hauria de sortir.
Gènere també?
Elements de gènere molt clars.
Ui, elements. Traces. Traces de ciència ficció.
És que juguem molt amb el que, durant molta part de la novel·la, amb si és gènere o no és gènere el que està passant.
Ah, vale. Un Pandora al Congo.
Bueno, mira, és una comparació que no havia buscat. De totes maneres, jo sóc dels que defensa, òbviament, el gènere, i per tant, encara que hi hagi el dubte, és gènere.
Val, doncs ens ho apuntem, i quan comencem a llegir aquest dubte ja no el tindrem. Moltes gràcies, Ricard Ruiz, per passar un dia més pel Quimèric. Ja et seguirem convidant, perquè estàs amb mil projectes i segur que molts acaben convergint aquí.
I a més, ara que us tinc aquí al costat, quan
i
vulgueu,
tant.
Encantadíssim.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Literatura, cinema, rol, Quimèric. Més enllà del paper.
Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Bona nit.
Avui per parlar d'un clàssic, que és el Hobbit, i dels videojocs que han sortit d'aquest clàssic de Tolkien. Quatre videojocs, ni més ni menys.
Sí, perquè si de Senyor dels Anillos han sacat una trentena, ja hablemos en su día de Lego Senyor dels Anillos,
sí.
Que avui hablamos de un juego de relación, el Hobbit solo saca quatre.
No, també déu-n'hi-do, no? Tenint en compte que fins ja que no han fet la pel·lícula ara, tampoc era l'obra més coneguda de Tolkien.
Sí, van trigar molt a fer la pel·lícula.
Sí, però és la precuela de Senyor dels Anillos.
Sí, però no dona no per una trilogia.
Era un llibre petit, no? I llavors...
Demà ser anillo, no se sabia que era de Sauron. Anillo sí. Mágico, dices, bueno, está, y pues listo, ¿no? Tolkien dijo, mira, pues ya que estoy, que este anillo que ahora saco aquí...
Jo crec que ho tenia tot pamat ja, el
no,
tio.
No, jo crec que dijo, este anillo...
¿Y el anillo pa' cuando? I què tal estan els videojocs del Hobbit? A veure, anem a desgranar un a un, a veure si són recomanables, si ens els hem d'apuntar...
A ver, hay un problema que algunos son muy viejos y jugarlos hoy en día puede ser muy duro. Porque es curioso, solo tiene cuatro videojuegos, pero el primer videojuego que salió basado en la obra de Tolkien fue el Hobbit. O sea, imagínate, o sea, no empezaron con los Anillos, empezaron con el Hobbit en el 82.
algún friki que li agradava, sí, no? Perquè, clar, temps. El 82...
Sí, o sea, de Bean Software, para Spectrum, Commodore 64, BBC Micro, bueno, todos los de la época.
Per això era tan cutre, no?
No es que sea cutre, ojo, eh. O sea, es duro de jugar hoy en día, pero fue toda una... digamos, un, ¿cómo se dice? Todo pasó adelante en el género.
Una revolución, ¿no?
Eso, correcto, perdón. Una revolución en el género. De, porque hay que decir que es una aventura convencional, que bueno, solo es... Si conoces las aventuras gráficas, que solo llegan con el ratón y usas este objeto aquí, pues antes lo que había era escrito. Voy al norte, voy al sur, cojo la piedra, la uso contra el orco, era así antes.
Ya claro, es que ahora que Metuda ya no se estila.
No, pero estos son los abuelos de las aventuras gráficas. Los padres, digamos que primero eran de texto como este, después eran texto y dibujos, una revolución.
Sí, pero Monkey Island lo que hacía era construir frases.
Y después salió ya como Monkey Island, que era con el ratón todo. Y esto es lo que era. Y fue una revolución... Porque usaba una variante de inglés llamada English, que no sé qué será, parece que es una variante de inglés, se ve que usaba este, era muy avanzado. Cuando fue lanzado, la mayoría de juegos de aventuras conversacionales usaba análisis de frases simple, verbo nombre, como decía, ¿no? Pues es coger lámpara. Pero el juego podías escribir cosas más avanzadas. Por ejemplo, ferozmente atacar al trasgo. Claro, tú ponías eso.
¿Y el joc te entendía?
Sí, sí, te entendía,
¿eh?
Ostras. Y tú, porque un juego de la época, tú decías, coger piedra.
Claro.
Si tú dices, coger la piedra, está en el suelo, decía, juego, no entiendo. Y este es decir, ponías coger a pedestres en el suelo al lado del río. Y te entendía el juego, se ve. Y dices, 82, todo un mérito.
Sí.
Tenía puntuación, preposiciones y bueno, de todo. Adverbios, pronombres, es que te aceptaba de todo. Eso, y es muy complicado.
Era un profe de literatura, ¿eh?
Y claro, los jugadores alucinaron y dicen, hostia, esto parece real. Claro, claro. Imagínate la época, que yo puedo decirle.
Bé, a més, el tema, clar, al ser un gènere fantàstic, tu poses la imaginació, no?, perquè ens
sí,
entenguem.
Sí, perquè també serà un texto de estàs en un arroyo, no sé què, no sé quant, has de poner tot de tu imaginació.
No hi havia res d'imatge.
Muy poquitas, en el Hobbit havia algunes, però muy poquitas.
Això em recorda molt aquells jocs que es veien per internet, els Moods, eren?
Sí. És que els Moods eren una variant...
Era com un MMO, o sigui, un multijugador online, però sense gràfics. Tot per escrit. I en l'interfície també t'ho deia tot per escrit. Has arribat a tal lloc.
Que dur.
Sí, però és divertidíssim.
I a més, lo curioso era que per ser una aventura conversacional tenia un sistema de físiques.
Oh.
O sea, calculava la física d'un objeto real.
I
ah, esto sí? Fue desarrollado por una mujer llamada Verónica Meckler. O sea, para que vea que antes dice las mujeres no son importantes en todo el mundo del videojuego, esta señora diseñó un programa de físicas. Los objetos y personajes del juego tenían tamaño, peso y solidez calculados.
Caray.
Los objetos podían ser colocados dentro de otros objetos, cosa que antes no se podía hacer, a menos que fuera muy específico, atados con cuerdas entre sí, dañados o rotos. Si el protagonista se sentaba en un barril y alguien cogía el barril y lo tiraba, el jugador también se iba con el barril.
No, sí.
O sea, claro, era único. Las piedras pesaban, todo pesaba, era realista.
Sí.
O sea, digamos ese sentido. Y al contrario que otros juegos de ficción interactiva... El juego también era en tiempo real, ¿no? Entonces, en esos juegos estás aquí 3 horas pensando y no pasaba nada. Aquí no. Si no querías nada, tú ibas sucediendo los eventos. O sea, tienes que ponerle pause porque si quieres pensar, porque si no iba continuando. Si vi un orco hacia ti, no era en plan, vi un orco hacia ti. Y tú te vas a estar en un juego de estos 3 horas pensando.
Y tú manchan patatas, ¿no?
No, que viene para ti. Y como no viste en 5 minutos, te mataba, para decir algo.
Claro.
Y es eso, y si quieres estar al lado, tienes que ponerle pause. Pues cuando ibas al lado volvías y te habían matado. O sea, no te había conquistado la Tierra Media.
Un pas cap al realisme, ¿no? Això?
Sí. Y además tenía un elenco de unos jugadores, de personajes, no jugadores, perdón, que eran completamente independientes del jugador y obedecían con precisión las mismas reglas del juego. Tenían lealtades, virtudes y personalidades que afectaban su conducta y no siempre se podían predecir. El personaje de Gandalf, por ejemplo, deambulaba libremente alrededor del mundo del juego. Unas 50 localizaciones. Recogiendo objetos, involucrándose en peleas y siendo capturado. O sea, tú mientras haces una cosa, Jorge Gandalf estaba peleando con otro lado por otro.
La que te ha liado el Gandalf en 10 minutos, ¿no?
Claro, la volatilidad de los personajes, unida a las ricas físicas, la rítmica de las ricas físicas y el sistema de lucha imposible de predecir, porque podías luchar en este juego de aquella manera, ¿no? Debías usar espada, tampoco que fuera. Sin cada que el juego podía ser jugado de muchas maneras diferentes. Había numerosas posibles soluciones. Y visto en retrospectiva, el juego puede ser considerado como uno de los primeros ejemplos de juego emergente, o sea, de juego realista. Claro, es lo que tú dijeras, no estás ahí, Sauron, no estás ahí esperándote tranquilamente, los juguetes negros, aquí va...
Qué lógica.
Claro, es que estos juegos de aventuras, por ejemplo, había uno de Alien, que ves el Alien delante tuyo, ¿Qué
pues
haces?
Vale, ¿no?
No, estás 3 horas pensando. Aquí no, tú estás haciendo tus cosas y los Nazgûl están haciendo otras cosas. Tú no puedes estar ahí badando, haciendo tonto. Si te das tonto, conquista en Tierra Media, Sauron.
No. Qué raro que la gent volgués fer altres coses,
en este caso,
¿no?
Perdón. Nazgûl no, porque es el hobbit, pero bueno. Pues Osmaug, que es el... ¿No es Maug?
Sí,
es Maug.
Es
Maug, a lo mejor quemaba a todo el mundo mientras tú estás ahí badando en el pueblo. O sea, era así.
Tú compras formatges en el poble. Tú ves fin.
Es decir, que el hobbit fue un enorme éxito comercial y al final de los 80 había vendido más de 1 millón de copias. ¿Es los 80?
Per la gent que tenia videoconsoles o ordinadors en aquell temps, és molt,
sí,
la cifra.
Lo más curioso que fue una de las primeras aventuras que triunfaron en nuestro país y eso que tenía que conseguir esa importación estando totalmente en inglés. Inglés, encima de aquel, como digo, inglés que es como complicado.
Más sorpresa, ¿eh?
No, inglés macarrónico, es que era inglés de ese rollo antiguo y tal, la gente jugaba...
Si es para escrit...
Sí.
Anglés tolkienia.
Has de tenir, sí, un nivell, ¿eh? Això és el primer joc.
Sí. En el 86 tuvimos otro juego del mismo estilo, desarrollado por Delta 4, que se llama The Void.
La pregunta és, ¿aquest videojoc neix de l'èxit del primer?
No, es que ara lo veremos. Se llama The Void porque es una secuela de la parodia Lord of the Rings. Primero esta gente, el año 85 sacaron Lord of the Rings, que es una parodia de Señor de los Anillos, que el nombre viene de que el libro es muy aburrido, y era enteramente convencional, pero cachondeándose. De Senos Anillos.
Els oients no ho poden veure, però estic fent cara de... Ja ho deia, jo...
Però, amb lo emocionant que és el Tom Bombadil.
Sí, clar. Pues, i el Bosque Viejo és emocionadíssim.
Pues Delta 4 hicieron esta parodia, como tuvo cierto éxito, sacaron una secuela que era dedicada al Hobbit, The Void, que es un juego de palabras, no sé qué quiere decir, intenta buscar. Y bueno, basan eso, su humor en juegos de palabras, haciendo que sea casi imposible pillar los chistes si uno conoce del inglés, digamos, bien, 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 de raíz. Porque claro... Por ejemplo...
¿Y aquest també era del mateix tipus? Era,
sí,
para escribir...
Sí, aventura conversacional, con texto y... Por ejemplo, en el Lord of the Rings sale un... Parece que era un ogro con una camiseta que pone IBM. Chorrar así, te quedas... Vale, bueno... Y por ejemplo, para que veáis, si cambian los nombres de los protagonistas por Gandalf, que
no.
No sé si era un nombre, un juego de parar, o Bimbo Faggins. Claro, yo estaba buscando Bimbo, no sé si era por la marca de Bimbo,
suposo,
no creo.
¿No?
Pero Faggins... Es que viene de Fagin, que en lenguaje vulgar es utilizado para referirse a la masturbación o a relaciones homosexuales. O sea, sería como decirle Bilbo Sarasa o algo así.
¡Qué faltón!
Sí, más allá de la curiosidad, lo cierto es que The Void no pasa más a una simple parodia. Incluso más recomendable por Lord of the Rings. Realmente ya la crítica dijo, vale, más de lo mismo. He hecho mucha gracia con el primero, con el segundo, no más que mate. Y esto hizo que hasta 2003, no sé si fue por esto, no creo,
uf,
hasta 2003 no tuvimos otro juego.
Ha pasado temps, ¿eh?
Que se llama El Hobbit, de Inevitables Entertainment, y es para Game Boy, PlayStation 2, GameCube, Microsoft y Xbox. Bueno, Microsoft, perdón, PC. Y como digo, hasta 86, hasta 2003 no tuvimos más juegos basados en El Hobbit. Aunque si no os cuento, basados en los anillos. Es que casi triunfó El Hobbit de primero, sacaron una burra de juegos, hasta que también estuvo parada la cosa, con las películas se reanimó, y yo creo que fue por las películas, porque fue más o menos...
Yo creo que sí, que van a aprofitar a agafar El Hobbit pel tema de drets, perquè no el tenia ningú encara.
Sí, creo que sí. Es más, van a enegrar de que era la primera aventura, el primer juego del Hobbit, que es cosa mentira, como hemos visto.
Vale, sí,
te voy claro. No es bastante en El Hobbit, pero la otra sí.
Igual no el coneixien.
O no querien conocerlo.
Aquest milió de còpies no...
No
llego a les manos de los creadores.
I bueno, era un videojuego que nos puede recordar a Leyenda de Zelda. Leyenda de Zelda, seguro que conoce la gente. Un videojuego de acción y aventura, que bueno, básicamente es un juego de aventura que combina géneros de acción. Tú vas por la Tierra Media. Bueno, el argumento del libro y demás. Siendo Bilbo Bolsón ayudando a Gandalf en el viaje. Entonces ibas por la Tierra Media, pues luchando, peleando, saltando por... Por ahí, por roca, entonces...
Saltando,
Sí, es que va saltando por encima de rocas. A ver, ese mismo argumento, pero lo han cambiado para atar al videojuego, por ejemplo.
Claro,
pues...
Porque aquí ya es un videojuego con cara y ulls, ¿no?
Sí,
ya...
si jugado
el texto ya no está.
Si habéis jugado a Zelda, es más o menos lo mismo, pero con el Hobbit. O sea, tienes espadas, tienes objetos mágicos para luchando, pones jefes, claro, expandiendo un poco el argumento, porque claro, si no, hay cosas que no tienen sentido.
Claro.
No estás ganando los enanos cantando por ahí y tú andando por ahí, ¿no?
Semblaría más la Blancanieves, creo yo.
Sí,
sí.
El juego no está nada mal, pero en su día no destacó demasiado. Es que también estaban juegos de Señor de los Anillos por ahí en medio. La gente prefirió esto que el otro, tenía algunos fallos. Pero bueno, no está nada mal tampoco. Realmente, si no buscamos un juego muy... con grandes pretensiones, un juego sencillito con el Hobbit, pues bueno, para pasar el rato está bien.
¿Y el último, que es el colofón o qué?
No, pues de gracia
¿no?
Es que mejor es el primero.
Potser és que encara cal fer-ne un més que ho ha...
problema que
ara
tenemos...
amb el tirón de les pel·lis.
És que este salió con las pel·lis. Lego, el Hobbit, de 2014. Salió para PC, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita. Bueno, para todas las plataformas del momento, de 2014. Hasta para tostadoras, creo yo, salió esto. Y como digo, está basado más en las películas que en el libro. Y nos encontramos con un videojuego muy parecido al Lego Señor de los Anillos. Para esto remito a los oyentes a la sección que hablemos de Lego Señor de los Anillos.
¿Dónde bueno, andará, aquella sección? ¿Cuándo debía ser? Eso es suena molt de la primera temporada,
de primera temporada,
¿no?
Y bueno, para... Sí que sabe más esto, pero bueno, un poco así, explico por encima. Es el concepto es muy simple. Es unir Lego con el Hobbit. Igual que el otro unir el Lego con el Señor de los Anillos, es todo el mundo de la Tierra Media hecha con Legos. Y los muñecos son Lego y todos son Lego, básicamente.
Potser está molt pensat per més públic infantil, ¿no?
Sí, el problema está que si el Señor de los Anillos tú tenías toda la Tierra Media, entre comillas, para recorrerla y hacer... Y aparte de las pantallas, tenías Tierra Media, puedes correr por aquí para allá, puedes entrar a la Torre de Sauron, subir, bajar, y de Saruman, y a todos lados. Si tú eres un fan de... Ah, me meto aquí, me meto allá, en las minas de Moria, a todos lados. Aquí no, aquí es pantalla por pantalla. Además, lo que hizo es que... En 2014 habían salido solo dos películas.
Claro.
Y esta gente, en vez de esperarse y sacar... Con la tercera nos encontramos que son solo dos películas. Prometieron que se podía descargar la tercera, pero se canceló.
També és veritat que, com dèiem, el Hobbit no dona per tres pel·lícules. Per tant, amb les dues ja fas el joc.
Sí, però la gente se enfadó, porque el Señor de los Anillos, el juego de Lego, el Señor de los Anillos, que los mismos creadores tenían las tres películas, la trilogía original, es que aquí eso tienes dos. Y claro, la gracia está que muchas escenas de las películas te las representan con Lego, con humor. Claro, y te encuentras un momento que se acaba el juego. Y dices, ¿y la tercera película dónde está? Que no había salido todavía.
Doncs l'hem de fer ja.
Prometieron que le van a hacer para descargar, pero no sé qué pasó, que se canceló.
¿Y en aquests casos pots demanar que tornin els diners?
No. A ver, como digo...
Pots posar una denúncia que no arribarà enlloc, però bé, així com ha indignat, doncs està bé.
Y al hacer esto, primero que ya no puedes ir por la Tierra Media, y segundo que al faltar la tercera película hizo que nos encontramos con un producto menor que Lego Señor de los Anillos. Yo recomiendo Lego Señor de los Anillos, más que este, la verdad. Aunque bueno, como decía Karen, es... Muy bueno para el público infantil, sobre todo porque puedes jugar a dobles con dos mandos. Y claro, un padre y un hijo pues pueden jugar, pero yo para esto recomiendo que estaría más barato el Señor de los Anillos que este. Solo si eres muy cafetero del Hobbit, porque es que te falta la tercera película, te quedas como... falta algo.
Doncs mira, ens ho apuntem.
I, per exemple, els seus anillos crec que duran les 8 hores, este dura 4.
Ja buscarem el del 80.
Games interruptos.
Sí, vas a buscaros el Lego seus anillos, que està molt millor i serà més barat que este. Que bueno, que de Lego que decir que us gusta i hablaré otro dia de Harry Potter, de todo Indiana Jones, de superhéroes.
El primer videojoc del Hobbit el podem trobar obert per alguna banda o una pàgina web que
no vulgui... A Abandon Wars, sí, segurament se podrà encontrar. Incluso puede ser, que esté emulado y todo, por...
Perquè a vegades hi ha pàgines web que són el joc.
Sí, sí, puede ser que esté por emulación.
I d'això podria ser-ho.
Doncs, Alfons, et toca ara, quan arribis a casa, posar-te a buscar.
Alumnes, ja ho sabeu.
Doncs moltes gràcies, Carlos, per acostar-nos una nova entrega del Més enllà del paper, avui parlant del Hobbit.
Sí, bona nit.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. Les sèries del Fantàstic.
I avui a les sèries del Fantàstic amb el Sergi Castanyer volem parlar d'una sèrie que està en boca de pràcticament tothom, dels que l'han vist i dels que no.
Sí, perquè ha estat una... A més, aquest estiu l'ha més Antena 3 amb 50.000 anuncis, o sigui que potser la sèrie era d'una hora, però que durava 3 hores allà i versió extendida, suposo.
El cuento de la criada, estem parlant.
El cuento de la criada, el conte de la criada...
De Serventa, no? L'hem traduït?
Ah, de la Serventa, és veritat.
Sí, queda una mica lleig, però sí.
És veritat, és que cada cop que tradueixes, dius...
Lleig.
Queda... no sé.
Tot depèn de la referència bíblica, el que passi.
Exactament. En fi, The Handmaid's Tale, basada en la novel·la escrita per Margaret Atwood i que esdevé una sèrie amb el showrunner Bruce Miller per Hulu i que aquí la distribueix l'HBO. O sigui que no està malament. De què tracta? Doncs d'un futur distòpic, no gaire allunyat del nostre temps. La taxa de natalitat del món es desploma i, sobretot, bé, tot això és per tema de infeccions de transmissió sexual, de contaminació...
Com un pack de coses que no saps ben bé d'on ha vingut, no? Però sí, sí. Que et porta a pensar que la vida que portes no...
Exactament, i clar...
Un càstig diví.
Quan portes això d'aquesta vida que portes no és massa bona, apareixen, doncs...
Els càstigs divins.
Els càstigs divins, que són... Són una secta, doncs, d'extrema dreta que es diu la República de Gilhead, que arriben, guanyen unes eleccions, no se sap ben bé com, i doncs declaren una guerra civil.
Jo diria que les guanyen repartint estopa, però...
Sí, no?
Era una cosa que es va guanyar com va guanyar Hitler les seves eleccions.
Les va guanyar Hitler, eh?
Per això et dic, sí, que les va guanyar.
Mussolini no les va guanyar, igual
molta gent,
va posar.
De fet, la protagonista, una de les protagonistes de la sèrie, uh-huh, és la dona que ha impulsat aquesta ideologia.
Que veu que és la...
I clar, quan està implantada és quan s'hi troba de, ostres, on m'he ficat, que estic perdent drets, no?
Exactament, o sigui, acaben guanyant, i naturalment doncs la gent comença a perdre drets, sobretot
les dones.
O sigui, tothom perd, o sigui, menys les classes, les èlits, però d'aquest tothom que perd, sobretot perden les dones, sobretot també
com
les
sempre.
Sí, però tenim un govern dels Estats Units a l'exili també.
Sí, perquè clar, com ha passat aquesta guerra, doncs els que són legítims, doncs es tenen que anar refugiats.
Els que es creuen legítims.
Sí.
he de dir que sí, ara estem parlant de la sèrie, però el llibre és tot el que estem explicant és com molt encobert. O sigui, no és gens obvi tot això que estem explicant. Mm-hmm. De fet, el Gilead aquest no saps ben bé on és, tampoc. Vull dir, sí, el fet que a la sèrie tens molt clar que és Estats Units, que afecta una part, no? Fins i tot que la gent s'exilia a Canadà, però en el llibre tot això...
No
vull dir,
tracta.
Podria ser una distopia en un lloc X qualsevol...
Que seria aplicable totalment.
Seria aplicable, i no saps ben bé quan abarca ni
a què
afecta.
Una mica com els Jocs de la Fam,
no? Que exacte,
podria ser Estats Units o no.
Exacte, el llibre dona aquesta sensació, i no saps ben bé què ha passat, perquè comença quan ja estan en aquesta situació i t'expliquen molt poc del passat. Només escenes com l'escena de ja no podeu treballar aquí, perquè sou dones,
sí,
no?
Mm-hmm.
Aquesta sí que hi és en el llibre.
Però en canvi la sèrie és molt present al passat.
Sí, molt.
I clar, o sigui, en aquesta sèrie veus, s'explica això de com arriben i et diuen no pots treballar, i què fan amb les dones que no poden treballar. Doncs fan dues coses, o les converteixen en marzas, que són una miqueta les que porten la casa dels rics.
Quasi és el millor que et pot passar.
Que és el millor.
Sí, seria la criada, però no és la criada.
No és la criada, exactament. I després estan les criades o les serventes, que el que fan és acompanyen a les marzas, estan per un esglaó per davant, i són les que són més favorables per concebir nens.
Estan dissenyades per procrear.
Per procrear, exactament.
Sí, és com un ventre al lloguer, però no és de lloguer, és d'imposició.
És com un conill, però...
Sí. I segur que algú que no hagi vist la sèrie dirà, i què fan? Directament inseminació artificial? No, nen, no. El tema de inseminació és una violació una miqueta ritualística.
Sí. Una mica...
Sí, bueno, per dir-ho d'alguna manera, per suavitzar-ho. Perquè...
S'ha de fer d'una manera concreta.
Sí, que és com la...
Que s'han inventat ells i que a més es veu al moment que s'ho inventen que dius, mare,
sí,
mare meva.
Sí, és perquè les no dones no es queixin.
Sí, agafen
que...
un text de la Bíblia, el interpreten a la seva manera i ala.
Sí, perquè tot no això, a més, és una lectura de la Bíblia.
Sí. Sí,
això és el més fort, pràcticament, de la sèrie, no? El fet de dir, amb aquest mateix text jo... ho radicalitzo fins a aquest extrem.
Evidentment, i després, clar, és el que diuen de... I després, què fan després de tenir el fill? Doncs després de tenir el fill, doncs es canvien per... Ja. Com si fossin cromos, de...
Sí.
Aquesta m'ha anat molt bé...
Sí, a servir un altre
exactament.
Lloc.
Exactament, sí, o sigui, és així. Sé que sona molt dur dir-ho això, però...
És que és una sèrie molt dura.
És molt dura. I és
la gent sensible jo no li recomano, perquè ho passarà malament.
Sí. Perquè és com molta injustícia. És d'aquestes sèries que crides al televisor.
Sí, sí. M'ha passat a més d'un capítol.
Sobretot al final de la temporada, però no entrarem en detall.
De la segona temporada, sí. Que, per cert, precisament, la gràcia de la sèrie, o almenys des del meu punt de vista, és l'aportació que fa més enllà del llibre. Perquè el llibre acaba més o menys a l'equivalent al final de la primera temporada, i tota la segona temporada és inventada.
Ostres, això no ho sabia. O sigui que és...
Sí, acaba... Doncs, no farem spoilers, però just al final de la primera temporada, i llavors és un final obert i que t'ho fan que com a lector especulis. En canvi, la segona temporada s'entra en profunditat, no? Amb què li ha passat, no? A la protagonista.
Clar, és que és una sèrie, que és un llibre petit, que clar, estàs ara mateix estirant el xiclet que... O sigui, la segona temporada sí que es veu que tens una trama i que l'estàs estirant per intentar omplir una segona, una tercera, i que dius,
sí, i igual... més amb el ritme trepidant que porta.
Sí, perquè aquest és un altre dels punts, perquè és una sèrie que és lenta. O sigui, per les nits jo no la posaria.
Ni després de dinar, us ho dic per experiència.
Però també la gràcia d'aquesta sèrie i del fet del ritme, que crec que és volgut, és perquè l'estètica i la fotografia, la imatge està molt cuidada, sí. I és perquè la puguis gaudir frame a frame, no? Imatge a imatge, que puguis perquè quedar-te amb adalit.
El ritme és lent, però és l'adequat.
Sí, perquè massa ràpid tampoc te l'acabaries de creure-la.
I més lent seria massa lent, ja.
Sí, no.
Sí, hi ha una escena que li pregunten a la protagonista, fa un parell de ganyotes i al cap de 5 segons diu, sí.
Bueno, perquè la protagonista, no n'hem parlat, però sí, és una actriu
és l'Elizabeth Moss.
Superexpressiva.
Elizabeth Moss, que l'hem pogut veure abans a Mad Men, que també és premiadíssima,
sí,
i que interpreta la June Osborne, que és una publicista que perd la feina i que, com ha tingut una filla abans de la guerra, la donen com una criada. I llavors, doncs, les seves desventures...
I perd la filla, també.
I perd la filla, evidentment. I la filla l'estan entrant una miqueta, doncs, quan... Sobretot pel tema dels vestits, interpreta l'espectador que podia ser una futura criada.
Possiblement. Però, clar, és el que li passa quan va contra la llei. Clar, ella volia fugir per no treballar d'esclava sexual i reproductora.
També hi ha una altra alternativa que no n'hem parlat, que és que també anar a les colònies.
Sí, les colònies, que són uns llocs com una mina de no se sap què.
Allò sembla...
De merda radioactiva.
Sí, exacte, de residus radioactius, no?
I que estan les diguem, sirventes que no volen participar en l'acte, doncs els envien allà fins que es moren, directament. Perquè
que no duren gaire, tampoc.
No duren gaire, exactament.
I també hi ha tortures, càstigs...
És que és una sèrie d'aquestes que són molt injustes pels protagonistes, o sigui que els fan patir.
I diria que no se'n lliura ningú, eh?
No, per això volem fer un petit incís, que el paper de la dona allà és horrible, però l'home, si no ets un comandante, ets un peó que morirà en qualsevol moment.
Sí. I a més això de que si ets un paó que mors, en teoria per alliberar a la gent,
pàtria,
et pengen en un dels murs allà perquè tothom et vegi. O sigui, és molt dur.
Amb símbol de si eres gay, doncs estàs mort. Si havies estimat una dona quan no et tocava, estàs mort. Coses d'aquest tipus.
Exactament.
I tot el tema de l'exili, que en el llibre no hi és.
Ostres, el tema de l'exili és molt fort, perquè clar, o sigui, Canadà està com megapoblada de gent que està allà de...
Tots provenent, volen... fugint de Gilead.
Però Canadà content, eh?
Sí, Canadà no fot res.
Terra d'acollida.
Vinguin, no passa res. Bueno, aquests murs de les lamentacions, no?, que hi ha a Canadà, de totes les persones que s'han perdut.
Han vist la meva filla, han vist la no sé qui... Sí. És una sèrie que audiovisualment està molt bé.
Molt.
Són dues temporades, com hem dit, ara ja rodaran una tercera, no se sap encara quan.
Esperem que no triguin gaire.
Esperem que no facin com Joc de Trons.
Sí, perquè si no ja...
Si no, malament. La primera temporada va guanyar 8 Emmys, entre ells a la millor sèrie de drama, el 2017, juntament amb 2 Globus d'Or aquest any com a millor sèrie de drama.
Oh.
I en aquest any dels Emmys, la segona temporada de Handmaid's Tale s'ha anat buida, que diuen que és una de les grans derrotades dels
Però ha tingut
Emmys.
Moltes nominacions.
Sí, això sí.
Que no sigui dit, no?
Que no sigui dit.
Joc de Trons també va tindre bastantes nominacions.
I molts premis també, perquè va arrasar.
Almenys els importants.
Sí, exactament.
I Westworld com va quedar?
No ho sé. Crec que va guanyar alguna cosa, però no t'ho sabria dir, eh?
Tenia alguna nominació important, però era curiós que les nominacions, per exemple, la millor sèrie de drama, dels Emmys, eren quasi tot del gènere. Fantàstic.
Exactament.
Això està molt bé.
És que hi havia 6 nominacions, n'hi havia una que no ho era.
Ja toca que ens imposem.
Ja era hora.
I tant.
Que abans ens veien com, mira aquests friquis que veuen les pel·lis dels zombis. I ara tothom ve de Walking Dead.
Crec que Netflix i HBO han fet molt bona feina en aquest sentit. Perquè estic veient, per exemple, companys de feina que no es consideren per res friquis, veient sèries de gènere, però pur i dur. Vull dir que no... Que li dius que és de gènere fantàstic i potser no ho veuria, si no. Però ho veuen allà a Netflix, ben d'atractiva, fàcil, amb un sol clic, doncs...
No, igual que ara els Oscars. Qui diria fa uns anys que una pel·lícula interpretada per un monstre que s'enamora d'una dona guanyaria un Oscar. I al final el Guillermo del Toro no només la millor pel·li, sinó millor director. O sigui que ja...
Els senyors anells van suposar una excepció, però ara ja tenim una norma.
Ja tenim una norma, exactament.
Però clar, els senyors anells ja havien invertit molts diners. Ara, ara veurem els Goya amb Matar a Dios si arriba a entrar en els candidats dels Goya, perquè de moment pinta que està encaminada la cosa.
Home, jo crec que algun s'hi pot apuntar a guanyar-los.
A veure.
Creurem els dits per Matar a Dios i que acabi amb nominacions.
Això ha sonat fatal, però bueno...
Matem a Déu! Ai, no, que ens tancarà la presó com no, a Willy Toledo.
No.
No t'ho caguis.
Fiscalia, parlàvem de la peli, eh?
Exacte. Doncs res, ens apuntem el conte de la criada pels que encara no l'hagueu vist, pels que l'hagueu vist i tingueu ganes de revisar-la, que
millor
tingueu ganes...
Millor la primera temporada, per mi, que la segona. La segona se'm va fer molt llarga. Sobretot el capítol 8, és un capítol que odio. Que
el capítol 8, ara
capítol
no sé.
Capítol 8 és el que... Spoiler, ella té el fill.
Ah, no.
A mi em va semblar horrible.
Bueno, spoiler. Estàs tota hora deixant emprenyada, això al final...
Però bé, que serveixi d'excusa també per la gent que vegi la sèrie on hagi sentit a parlar que hi ha un bon llibre al darrere.
Sí.
I que si teniu ganes de llegir-lo, doncs endavant. I també alguna pel·lícula, però
sí,
no sé si la
pel·lícula...
recomanes a fons.
Home, és que és molt lenta també, eh?
Sí?
Jo em quedo amb la sèrie.
Doncs sèrie, llibre, les dues coses ens les apuntem. Moltes gràcies, Sergi, per passar pel Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve fent-vos una extensa crònica del Festival de Sitges i també d'aquest Saló del Còmic de Girona, el Girocòmic. Que vagi molt bé, adeu-siau.